Sí, molt bé. Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.
Bon dia, són les dues. Els ajuntaments no volen ser responsables d'obrir piscines privades com a refugis climàtics.
És ingestionable, és passar la pressió als ajuntaments en un marc de poca claredat i molt poca seguretat jurídica. Creiem que hauria de ser la Generalitat qui gestionés aquesta obertura si es considera necessària.
L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, presidenta dels municipis de l'Arc Metropolità, acusa el govern de passar-los la patata calenta. Celebren que es puguin omplir piscines municipals, però no veuen gens clar que les comunitàries o privades també puguin actuar com a refugis.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Controlarà l'aforament dels recintes, hi haurà d'haver socorristes, qui els pagarà, són alguns dels dubtes que ha generat els ajuntaments el nou decret de sequera que hi va aprovar el govern. Ara ho explicarem. Un gegant energètic d'Abu Dhabi vol agafar el control de Naturgy. Es diu Taka i de moment negocia la compra d'un 40% de les accions. Una operació en què han participat els Mossos, la policia espanyola, la portuguesa, l'Europol i la Interpol ha permès desmantellar una organització que blanquejava diners del narcotràfic, tenia la seu a Catalunya i, segons les primeres dades de la investigació, hauria mogut més de 10 milions d'euros, com a mínim podrien ser més. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Avui es decideix la segona semifinal de la Champions i sortirà del Manchester City, Madrid i del Bayern de Múnich, Arsenal.
Totes dues eliminatòries estan empatades i es resoldran aquest vespre a les 9 en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Pel que fa al Manchester City, Madrid, Guardiola té tota la plantilla disponible, mentre que Ancelotti no podrà comptar amb el sancionat Tchouaméni ni amb els lesionats Courtois i Alaba. Tot plegat l'endemà de l'eliminació del Barça i de l'Atlètic de Madrid, el PSG i el Dortmund van remuntar l'eliminatòria i s'enfrontaran en una altra de les semifinals. Encara en futbol, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, no podrà dirigir els partits contra l'Andorra i l'Elx. Competició ha tombat les al·legacions del club blanquiblau i l'ha sancionat amb dos partits per l'expulsió al camp del Leganés. D'altra banda, en bàsquet ja és oficial, el Barça ha renovat l'aler pivot Jabari Parker, el nord-americà signa per dues temporades més, però amb clàusula de sortida si hi hagués interès d'un equip de la NBA. I en tennis, avui es tanca la segona ronda del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Comte de Godó. El malagueny Alejandro Davidovich ja és als vuitens i aquesta tarda Rafa Nadal buscarà classificar-s'hi contra l'australià Àlex de Minyor.
I el temps aquesta tarda s'escaparan alguns ruixats. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, si s'espera algun xàfec cap a les comarques de Girona, cap al vespre també poden avançar cap a la zona del Vallès, el Maresme i cap a la cara nord del Pirineu, amb cota de neu al voltant dels 1.600 metres. A la resta es mantindrà el sol com a protagonista i les temperatures superaran els 20 graus. En canvi, on el cel es mantingui mig ennuvolat, doncs les màximes es mouran entre els 14 i els 18 graus i tot plegat amb vent de mestral i de tramuntana. I demà s'espera una dinàmica de temps semblant.
Les 2 i 3 minuts.
RAC 1 migdia.
I com dèiem, allau de dubtes dels ajuntaments per com hauran d'aplicar l'obertura de piscines com a refugis climàtics. Els municipis no veuen clara la lletra petita del decret que va aprovar ahir el govern i que avui ja s'ha publicat al Diari Oficial. Creuen que el redactat deixa massa coses en l'aire i acusen la Generalitat de carregar-los al mort, Eudald Martínez.
La lletra petita del decret només posa dos condicionants al reconeixement de piscines privades com a refugis climàtics que justifiqui que l'equipament és imprescindible per combatre les altes temperatures i que la seva obertura es faci en idèntiques condicions de preus que les piscines públiques. Els municipis que configuren l'arc metropolità, com ara Sabadell, Terrassa o Mataró, es queixen que els traslladin la responsabilitat de decidir com es controla l'aforament o quants socorristes s'hauran de contractar. N'ha parlat l'alcaldessa de Rubí, presidenta de l'organisme, Ana Maria Martínez.
S'ha fet tard perquè estem a les portes d'una campanya electoral i amb el temps just per garantir la qualitat d'instal·lacions aquàtiques, que és un repte i és una sobrecàrrega que s'afegeix als municipis. Traspassar als ens locals aquesta pressió, aquesta responsabilitat, no és de rebut.
Tampoc veu clara la llei la Federació de Municipis de Catalunya, una de les entitats que la va negociar amb el govern. El seu president, l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Ribas, diu que l'esperit de la reclamació dels ajuntaments era un altre, ho deia TV3.
Nosaltres ho enteníem com una situació residual, excepcional, Per ficar-vos un exemple, amb un club de natació de caire privat que acabi activitat federada però que en canvi a l'estiu tingui nens i nenes a infància del municipi que van a fer casals d'estiu. Jo crec que en aquest sentit hi ha clarament un interès públic. En cap cas estava pensat en generalitzar una norma que suposi obrir una porta a piscines d'altre tipus, no?
Ribas també lamenta que molts ajuntaments no tindran temps de fer els canvis normatius que reclama la llei, com ara les ordenances de preus.
El PSC s'hi suma. Salvador Illa creu que la norma podria haver estat molt més clara, ho ha dit a la xarxa.
El decret té aspectes positius, no? Ara ha generat confusió, sobretot en qüestió de les piscines privades. No és lamentable que no hi hagi hagut un diàleg més aprofundit amb el món local per evitar aquest aspecte de confusió. Nosaltres tenim una voluntat d'ajudar en matèria de sequera. Divendres aquest decret passarà per la Diputació Permanent. Avui avisarem en profunditat. En principi, la voluntat és d'ajuda.
Illa, però no ha aclarit quina serà la seva posició final quan es voti al Parlament. I mentrestant, Pere Aragonès, en plena precampanya electoral, ha carregat justament contra Illa, avisa que si guanya el candidat socialista per Illa el traspàs de Rodalies, ho ha dit aquest matí en un esmorzar a Fòrum Europa.
Un PSC presidint la Generalitat no té cap interès en fer un traspàs de Rodalies perquè el deixi de dirigir Renfe, un president de Renfe que és del PSC. Per tant, amb ells no els hi cal el traspàs de Rodalies. A Catalunya sí, al PSC no. I una presidència, doncs, de nou de Junts per Catalunya, quan tornaran a canviar d'opinió?
Esquerra, per cert, també farà actes fora de Catalunya durant la campanya. Els republicans preparen un gran acte a Suïssa el primer cap de setmana de campanya. Avui Esquerra ha presentat cartell, lema i com funcionarà tot plegat. Anem cap a la seu d'Esquerra, al carrer Calàbria. Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia, un acte per reivindicar l'exili en què el candidat i president Pere Aragonès es desplaçarà a Ginebra. Allà hi farà un míting amb la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i també el diputat i candidat Ruben Wagensberg, acusat de terrorisme pel tsunami democràtic. Ho ha explicat la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans.
Davant d'aquells que volen fer veure que estem en un procés de normalitat i que ens parlen de passar pàgina, no podem passar pàgina quan encara tenim companys a l'exili, com la nostra secretària general o com el company diputat i també candidat Ruben Wagensberg, i per tant, el proper dia 28 farem un acte a Ginebra per reivindicar també aquest exili i per dir i per deixar clar que aquells que volen parlar de normalitat no es pot parlar de normalitat.
El lema del partit serà al costat de la gent, al costat de Catalunya, i el cartell hi surt Pere Aragonès amb camisa blanca i agafant de les mans una altra persona. Campanya en què Esquerra no defugirà el cos a cos amb Salvador Illa i amb Carles Puigdemont, en què els republicans aspiren a mantenir la presidència.
Junts també ha presentat avui els cartells electorals. A diferència d'altres campanyes, no hi haurà un únic lema, sinó diversos sobre, diuen, les necessitats del país. A més, la fotografia és una imatge de Carles Puigdemont en un cotxe per simbolitzar el retorn de l'exili. Laia Colomer.
Sí, per Junts, les eleccions del 12 de maig giren al voltant dels reptes del país després d'uns anys, diuen, amb un govern feble. Per això els cartells inclouen la fórmula Catalunya necessita i diferents conceptes com lideratge, bon govern, fer-se respectar, viure en català o la independència, tot plegat en una campanya que el cap de campanya, Albert Batet, asseguren que es disputaran de tu a tu amb el PSC.
I que el 12 de maig els catalans i les catalanes hauran de triar entre un govern liderat pel president Puigdemont o pel Salvador Illa, entre lideratge o seguidisme, entre autoestima o resignació, entre ambició o conformisme, entre nació o sucursal.
Recordem que Puigdemont farà tota la campanya a la Catalunya del Nord, excepte el tancament, que serà a Barcelona amb l'expresident a distància.
I Ciutadans fa mans i mànigues per evitar que Puigdemont pugui ser candidat. Han presentat un recurs a la Junta Electoral per avisar que té la residència a Brussel·les i que ell mateix ho va deixar clar a la justícia.
El propio señor Puigdemont, con sus actos propios, ante un tribunal, por un pleito que había de seguirse en España, dijo que no se debía seguir en España porque su domicilio es Bruselas. Y este documento judicial lo hemos presentado y lo hemos aportado.
Hi veu poc recorregut perquè Ciutadans ja ho va intentar les últimes eleccions europees i no ho va aconseguir.
RAC 1 migdia.
Més de l'aplicació de la nova llei dels lloguers, el sindicat de llogateres denuncia que ja ha tingut constància de diversos intents d'esquivar-la, sobretot de propietaris que ofereixen pròrrogues anuals per evitar signar contractes de més de 5 anys amb el preu congelat. En canvi, l'entitat nega que hi hagi una allau de contractes de lloguers de temporada audal.
El sindicat posa en dubte les dades del sector immobiliari que apunten que l'oferta d'aquest tipus de lloguers de menys de 11 mesos s'ha disparat, assegurant que a l'hora de la veritat moltes d'aquestes ofertes no s'acaben traduint en contractes perquè l'ús que es fa del pis no encara encaixa dins de la normativa. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que han aconseguit aturar la majoria d'intents d'aplicar aquesta mena de contractes.
La patronal immobiliària s'ha dedicat a anunciar que el mercat s'ha transformat massivament en lloguer de temporada, intenten reflectir això en els anuncis, però la veritat és que encara no estem veient que massivament s'estiguin signant lloguers de temporada, perquè sap perfectament la patronal immobiliària que això seria fraudulent. No es poden fer contractes de temporada a llogaters que fan d'aquell habitatge el seu domicili.
Asseguren que si cal denunciaran els casos que els arribin. L'entitat també demana a les administracions una informació més clara sobre la nova regulació. Asseguren que en menys d'un mes han rebut centenars de consultes amb dubtes.
Els fabricants de cotxes a l'estat veuen positiu el desembarcament de Chery a Catalunya a la planta de Nissan de Zona Franca. Serà la primera automobilística xinesa que fabrica l'estat. El portaveu de l'associació ANFAC, Félix García, avisa que vigilaran que compleixi les regles com tothom.
La empresa que llega va a producir en un país que tiene unas garantías, unas obligaciones a la hora de producir de forma medioambientalmente sostenible y cumpliendo con los requisitos de emisiones, como de garantías salariales y derechos sociales de los trabajadores. Bienvenida sea la nueva empresa.
L'activitat de Chery a la Zona Franca podria suposar la creació d'un miler de llocs de treball i donar feina als 600 treballadors de Nissan que encara estaven pendents de trobar una altra ocupació. Però qui és Chery i què farà exactament a la Zona Franca, Montse Martí?
Chery és un grup automobilístic xinès, propietat estatal, que es va fundar l'any 1997. Des de fa 21 anys és el primer exportador xinès de turismes. A la Zona Franca, Chery de moment fabricarà cotxes de la seva marca Omoda. Les peces del vehicle viatjaran de la Xina a Barcelona i a Catalunya s'acabaran de coblar. Actualment, el mercat de fabricants de cotxes a l'estat l'encapçala el grup Stellantis, que fabrica cotxes per les marques del grup Citroën, Opel, Peugeot i també Fiat. Stellantis produeix un terç dels vehicles que es fabriquen a Espanya. Després ja ve Volkswagen amb Seat, Renault i Ford. Encara sense xifres de producció oficials, Chery se situaria en un primer moment a la cua d'aquests fabricants d'automòbils a Espanya. Això sí, en un moment en què la venda de cotxes xinesos està a l'alça.
Moviments rellevants a Naturgy. L'energètica estudia deixar entrar l'accionariat. La companyia energètica d'Abu Dhabi, TACA, que ja ha confirmat les converses, però diu que encara no hi ha res tancat. La Comissió Espanyola del Mercat de Valors ha suspès de cotització Naturgy durant unes hores fins que s'aclarís una mica més la situació.
Sí, ara torna a cotitzar i les seves accions repunten. Actualment el principal accionista de Naturgy és Criteria i després hi va CBS i GIP, que entre els dos acumulen a l'entorn del 40% de la companyia. Per això, si l'oferta d'aquesta energètica dels Emirats Àrabs tira endavant, haurà de formular una OPA pel 100% del capital de la gasista. Naturgy és una empresa estratègica espanyola i qualsevol entrada d'un nou accionista a la companyia necessitarà el vistiplau del govern espanyol.
La Moncloa de moment és prudent. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ho vincula amb la capacitat de l'economia espanyola per atreure inversió estrangera.
Creo que expresa, digamos, la economía española está evolucionando bien. Yo creo que esto genera buenas noticias y confianza de la inversión extranjera en la economía española. Nosotros en algunos temas tenemos que defender la autonomía estratégica, los proyectos estratégicos, pero a partir de esto tenemos que ver cómo evolucionan los acontecimientos.
El 40% de Naturgy valdria més de 9.000 milions d'euros. I Brussel·les investiga els riscos de TikTok Lite, la nova aplicació que la xarxa xinesa ha llançat a l'estat espanyol i França i que paga els usuaris per veure vídeos. De moment ha demanat informació a aquesta xarxa per saber l'impacte que pot tenir en l'àmbit de la protecció dels menors i la salut mental. Tem, per exemple, que pugui generar addicció. Xavi Pardo.
La Comissió Europea ha donat 24 hores a TikTok perquè li enviï l'avaluació de riscos que hauria d'haver fet abans de llançar l'aplicació. Abans del 26 d'abril haurà d'enviar també informació sobre les mesures que ha adoptat per prevenir riscos com estableix la nova llei de serveis digitals. Tot i que TikTok Lite està adreçada als majors de 18 anys, accedir-hi sent més joves molt fàcil i té un programa de recompenses que paga a l'usuari per accions com veure vídeos, fer m'agrada o convidar amics. L'aplicació ja ha generat força polèmica a França. El Ministeri d'Economia Digital francès critica que aquest mecanisme de remuneració, que és proporcional al temps de visionament, crea encara més addiccions i va en contra dels principis de la societat digital que es vol construir.
Mig minut i arribarem a un quart de tres.
RAC 1.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
Ja s'acosta la 16a edició del Festival de Música Ambassat de Sabadell.
Antònia Font, Muixca, Samantha Hudson, Guillem Gisbert, Clara Aguilar i molts més.
4 dies, 3 escenaris i 28 artistassos.
Del 16 al 19 de maig vine a ballar i vibrar amb la millor música del moment en directe en un entorn amable, natural i sense massificacions.
Entrades a la venda a ambassat.com.
Omoda, nova marca. Omoda 5, nou model. Tot nou. Arriba Omoda 5, nou model. Nova marca. Omoda 5, infinitament nou. Vine a veure la EMA Tècnic, nou concessionari Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Omoda 5, des de 149 euros al mes, amb 7 anys de garantia. Consulta condicions a EMA Tècnic Omoda. Tot el futur, ara amb el que és nou. Omoda 5.
Atenció amants de la tecnologia i la diversió. Torna a Tech and Play 2024, el festival tecnològic de Mobile World Capital Barcelona. Ple d'innovació, tallers, diàlegs i experiències tecnològiques per tots els públics del 25 al 28 d'abril a la Fabra i Coats Fàbrica de Creació.
Descobreix les últimes tendències tecnològiques, gaudeix d'activitats immersives i gratuïtes i vine al Family Day.
Entra ara a techandplay.community i uneix-te a la revolució.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
Césped Solución, l'empresa líder en gespa de tipus residencial i esportiu, llança la promoció del 10% de descompte en els models de gespa artificial Wow Plus 40 i Asbury Park Eco 40. 100% reciclable, de fabricació europea. Oferta vàlida fins al 15 de maig. Més informació a céspedsolucion.es.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes, ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Desconnecta i connecta amb la natura amb Salomon. Aquesta primavera Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la botiga Salomon a la Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de running i outdoor. Salomon, benvinguts al nostre món.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
dues i 19, ho hem destacat també en portada. Els Mossos han liderat una gran operació internacional contra un grup que blanquejava diners del narcotràfic. Només en el temps que la policia ha pogut comprovar, haurien mogut més de 10 milions d'euros. Tant la droga com els beneficis sortien i tornaven a Colòmbia, però la base operativa del grup era Catalunya, Benet Íñigo.
És on residia el líder del grup que controlava el flux de diners. Tot va començar fa 6 anys amb la troballa de 1.000 quilos de cocaïna a l'Hospitalet del Llobregat. Estirant el fil, els Mossos han descobert un entramat d'empreses per blanquejar els beneficis, però també un sistema de transport de diners en efectiu de Barcelona a Portugal i després cap a Sud-amèrica, de manera que s'hi han implicat la policia espanyola, la portuguesa, l'Europol i la Interpol. El cap de delictes econòmics dels Mossos, José Ángel Merino, explica a RAC1 que, a més dels 20 detinguts, hi ha desenes d'altres implicats.
Una àmplia xarxa de persones, a moda de mules o testaferros, per canalitzar la major part dels fons. En la part del només del contraband efectiu, es van aconseguir identificar més de 200 persones que actuaven com a mules a canvi d'una comissió.
Durant els escorcolls que es van fer ara fa un mes, la policia va trobar 130.000 euros en efectiu, joies i rellotges de luxe, i també va bloquejar actius valorats en 1 milió d'euros.
El condemnat pel crim de la Guàrdia Urbana, Albert López, nega cap confessió de l'assassinat. El seu advocat desmenteix la informació publicada pel periòdico segons la qual hauria reconegut la seva participació en la mort de Pedro Rodríguez amb l'objectiu d'aconseguir permisos penitenciaris. La defensa creu que la informació que va arribar al diari està deformada.
La notícia deia que el reconeixement de la culpabilitat d'Albert López va ser oral davant d'algun membre de la Junta de Tractament. D'aquesta manera ho podien tenir en compte a l'hora d'autoritzar permisos. L'advocat José Luis Bravo ha negat a TV3 que hagi fet aquest pas.
Lo más grave es que esta información, que teóricamente es una información reservada, tenga en cuenta que dentro de la Junta de Tratamiento, de las personas que tratan a Albert, existen psicólogos, existen criminólogos, educadores, lo que no es lógico es que esa información trascienda, esa información llegue a los medios, sea la que sea. Pero es que además en este caso resulta que la información es falsa.
Bravo ha afegit que exigiran una investigació de justícia per saber qui ha filtrat la presumpta confessió a la premsa.
La defensa de Daniel Sancho assegura que tota la prova que s'ha practicat fins ara, el judici que s'està fent a Tailàndia, els ha anat a favor. Avui s'ha fet la quarta sessió de la vista i han declarat representants del Departament de Medicina Legal, enviada especial de RAC1 a Koh Samui. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. Els testimonis que avui han declarat a la cort de Samui diuen que van analitzar ganivets de Daniel Sancho i que no hi havia ADN d'Edwin Arrieta per enlloc. Per tant, la seva defensa assegura que això demostra que no hi va haver cap assassinat. N'ha parlat el seu advocat espanyol, Marcos García Montes, al món a RAC1.
No se sabe la fecha de la muerte. Tampoco se sabe cómo se produce la muerte, pero lo que sí que se sabe es que en los restos óseos no hay cuchilladas. Y finalmente dicen los médicos forenses que tiene una lesión muy grave en el cerebro, en la parte de la bóveda craneal detrás, con lo cual quiere decirse que hubo un golpe muy fuerte.
La defensa diu que Sancho està col·laborant i els hi estan anant molt bé.
El acusado puede interrogar él personalmente o como hacemos en España. Lo que hace Daniel es que a nuestra asesora jurídica e intérprete que está con él, le va transmitiendo preguntas que él sabe.
Avui també s'han analitzat els missatges que Daniel Sancho i Edwin Arrieta es van intercanviar abans del crim i, segons els advocats, no tenen cap transcendència perquè no es van dir res que el pogués inculpar.
RAC 1 migdia.
Aquest Sant Jordi es vendran 7 milions de roses, un 20% més que l'any passat. Són les previsions que fa Marc Flor, que distribueix un terç de les roses que es vendran dimarts que ve. Aquest any serà l'últim que es podran trobar flors produïdes a Catalunya. Els pocs productors que queden, Montse, tenen previst deixar-ho.
Gairebé totes les roses que es vendran per Sant Jordi venen de fora. Més del 60% venen de Colòmbia, un 20% dels Països Baixos, en concret d'Holanda, i un 15% de l'Equador. Només un 1% provenen de Catalunya. El president de l'Associació d'Empresaris Majoristes de Mercabarna Flor, Miquel Batlle, ha explicat que el parell de productors que encara fan roses a Catalunya tenen intenció de plegar aquest any.
Ja pràcticament ja no queda ningú. Ja queda un parell de pagesos i em sembla que l'any que ve ja arrenquen les seves produccions, per tant ja queda com anecdòtica la rosa d'aquí. No és tema d'aigua ni res. Senzillament és que darrere no hi ha ningú més que empenyi. Aleshores s'ha de deixar.
El dia de Sant Jordi es venen el 30% de les roses que es venen en tot l'any a Catalunya.
A Tarragona, la Rambla Nova tornarà a ser aquest any l'epicentre de la festa, amb gairebé 140 parades entre llibres, roses i entitats locals. Com a novetat, hi haurà un escenari per on passaran exclusivament els autors del Camp de Tarragona, que estrenen llibre. Des, detalls des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Sí, el cor de la Rambla Nova de Tarragona tornarà a bategar Sant Jordi en forma de llibres i de roses. Fins a 13 parades de llibres, amb les llibreries locals al capdavant, i 19 parades de roses amb les floristeries tarragonines a peu de la Rambla. Per impulsar la literatura creada al Camp de Tarragona, hi haurà una mena d'oasi enguany al bell mig de la Rambla Nova, amb dos escenaris. Seran els protagonistes els escriptors, editors i llibreters de proximitat. De 9 del matí a 8 del vespre hi desfilaran una quarantena d'autors del Camp de Tarragona i ho faran de la mà de la Casa de les Lletres i de l'emissora municipal Tarragona Ràdio. Sandra Ramos, regidora de Cultura a Tarragona.
Promoure la lectura és un dels nostres objectius i, per descomptat, també doncs, donar visibilitat i promoure els escriptors i escriptores de casa nostra.
Com és tradició, hi haurà la ballada de sardanes i l'actuació castellera de Sant Jordi al vespre, que és l'inici de la temporada a Tarragona.
Gràcies, Esteve. I encara un últim apunt. La cadena de supermercats Ametller Origen té previst obrir més d'un centenar de botigues els propers anys, però no té cap intenció de fer el salt fora de Catalunya. Aquest 2023 ha facturat un 22% més. El cofundador de la cadena, Josep Ametller, diu que han detectat que els clients cada cop compren menys, però més sovint. Defensen que han fet un esforç per contenir els preus.
Hem estat per sota de la inflació general. Aquest any estem en una inflació del 10%. Hem tancat el mes d'abril amb un 2% i l'any passat hi va haver una inflació del 7%. Per tant, hem contingut el màxim possible i cada cop ens permet ser una mica, el nostre volum, aplicar l'economia a escala en processos, ens permet ser una mica més competitius i això, tot això ho traslladem, evidentment, amb el nostre client.
Actualment, Ametller Origen dona feina a gairebé 4.000 persones.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4 minuts per 2:45. Aquesta nit sabrem els últims dos semifinalistes de la Champions. Xavi, sortiran del Manchester City-Madrid i de l'Arsenal-Bayern de Munic.
Sí, totes dues eliminatòries estan empatades i es resoldran a partir de les 9 del vespre en directe a RAC1 des de mitja hora abans d'aquests emparellaments. Sortirà una de les semifinals. L'altra ja es va tancar ahir, la que enfrontarà el Dortmund i el Paris Saint-Germain. L'equip francès va golejar el Barça 1-4 en un partit marcat per l'expulsió d'Araujo, que deixa el Barça fora de la competició.
RAC 1 migdia.
Qui més va criticar l'expulsió i l'actuació de l'àrbitre va ser el tècnic blaugrana Xavi Hernández, que va acabar expulsat una vegada més. Ara ho repassarem, també el sentirem, però abans, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Una de les grans preguntes és qui s'asseurà a la banqueta del Barça la temporada que ve, i cada vegada sembla més evident que no serà la Gareng. L'eliminació del Barça a la Champions accelera la recerca d'un nou entrenador. El nom que sona amb més força per substituir-lo ara mateix, Marta, és Rafa Márquez.
Sí, des que va anunciar el seu adeu en diferit el 27 de gener, Xavi ha repetit reiteradament que no canviaria d'opinió. Sense anar més lluny, va tornar-ho a dir ahir. Des de la junta directiva, amb Joan Laporta i Rafa Juste al capdavant, han insistit molt públicament en que intentarien convèncer el de Terrassa perquè continués més enllà del 30 de juny, però ja assumeixen que això no passarà. El Barça no li pot oferir garanties que es podran fitxar els noms que vol per reforçar la plantilla, i el futur més immediat de l'entitat a nivell econòmic és massa incert. Està clar que la situació econòmica condiciona l'aposta per totes aquestes circumstàncies que estrenyen la realitat del club, que no té un marge de maniobra gaire ampli a l'hora d'oferir possibilitats de construir un projecte esportiu atractiu. Està agafant molta força el nom de Rafa Márquez, tal com ja apuntava Jordi Basté aquest matí al món a RAC1. A la cúpula esportiva estan molt satisfets amb la feina que està fent Rafa Márquez al timó del filial. S'adaptaria al context complicat del Barça i consideren que sabria aprofitar el talent de la fornada de joves que pugen. Hem de subratllar, però, que la decisió no està presa, que creuen que encara hi ha temps per treballar i prendre-la, i que ara mateix les mirades se centren en retallar distàncies amb el Real Madrid a la Lliga, al clàssic de diumenge al Bernabéu.
Ara mateix, Rafa Márquez, immers en aquesta lluita per pujar de categoria. Recordeu que el Barça Atlètic segurament acabarà jugant al play-off d'ascens, perquè ja queda molt lluny aquest ascens directe. Té a 6 punts el Deportivo de la Coruña. En qualsevol cas, veurem com acaba la situació. Un Xavi que, com dèiem, Marta, ahir va centrar el seu discurs en les crítiques cap a l'àrbitre. De fet, el tècnic blaugrana va explicar l'eliminació del Barça a partir de l'expulsió d'Araujo.
Sí, l'entrenador del Barça considera que 11 contra 11 la pel·lícula hauria estat molt diferent, i més si tenim en compte l'avantatge de l'anada i el fet que en el moment de la vermella Araujo guanyaven amb el gol de Rafinha. Xavi, que al minut 56 també va ser expulsat per perdre els estreps, va ser especialment contundent en declaracions a Movistar.
Es una pena el trabajo de toda una temporada que por una decisión arbitral se termine aquí. Esta es la pena. A mí me hubiera gustado jugar 11 contra 11 contra Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain, todos los minutos. Evidentemente sabemos que hay expulsiones en el fútbol, pero creo que esta es innecesaria.
Te quería preguntar precisamente por eso, por el árbitro. ¿Por qué has entrado, has bajado, estabas en la grada viéndolo y te has ido directamente al árbitro? No sé qué le decías, sí, y que ha podido dialogar contigo.
Ha estado muy mal, que ha estado muy mal, que no ha entendido el juego. Le he dicho que ha sido un desastre.
Un discurs que després va redundar i ampliar la roda de premsa, en què se'l veia encara profundament enfadat per la sensació d'injustícia que no podia treure's de sobre. De fet, ara ho sentíem en la repregunta del periodista Ricardo Sierra. Un cop acabat el partit, Xavi va anar a buscar l'àrbitre István Kovács per continuar queixant-se de la seva actuació. El capità, Marc-André Ter Stegen, de la seva banda, va admetre a la zona mixta que entenia l'expulsió d'Araujo.
Yo no he visto la jugada repetida, solo ahora la de Ronald, que tiene un pequeño agarre. Creo que se le va mucho la pelota al llevársela. Pero bueno, al final son decisiones. Si pita falta, pues ahí tiene que expulsar.
Però el més explícit de tots va ser Ilkay Gundogan. En declaracions a les televisions amb drets, l'alemany va explicar que creu que Araujo va equivocar-se fent la falta.
You know, in these kind of crucial moments,
en aquests moments tan crucials has de tenir clar que arribaràs a la pilota, però si no hi arribes has de deixar passar el davanter. És preferible que el davanter tingui l'1 contra 1 amb el porter. A més, la pilota li havia quedat llarga. No sé si Barcolà hi arribava, però almenys donar-li l'oportunitat al nostre porter perquè intenti aturar-la, o fins i tot que marquin, perquè jugar tants minuts amb un jugador menys mata el partit, et mata.
A partir de la vermella a l'uruguaià, a la mitja hora de joc, el guió de Xavi se'n va anar a les escombraries amb Lamine Yamal sacrificat. Tot i haver fabricat l'1-0 de Rafinha, l'equip va fer inicialment un pas enrere, i quan al Paris Saint-Germain li va entrar la por escènica a la segona part, els blaugrana tampoc van saber-ho aprofitar, i el col·legiat a més no va xiular un possible penal a precisament Gundogan. Luis Enrique, que va celebrar els 4 gols del seu equip de manera molt efusiva, va treure pit de la remuntada i va afirmar que el PSG hauria guanyat igualment, encara que no haguessin expulsat Araujo.
Es obvio que la expulsión juega un factor importante, pero creo sinceramente que sin la expulsión también hubiéramos ganado este partido, pero eso tampoco lo puedo demostrar. Todo y que jugamos contra un equipo durante mucha parte del partido con un hombre menos, tienes que saber jugar ese tipo de partidos para no cometer errores. Y creo que el resultado es justo.
Els jugadors del Barça van acabar el partit amb molta ràbia, i els més joves, com Lamine Yamal o Pau Cubarsí, amb llàgrimes als ulls. L'equip avui s'ha entrenat. Ens diuen, òbviament, que l'ambient era extremadament trist, i hem vist, per exemple, una publicació de Rafinha a Instagram dient en català «Mato i moro per cadascun de vosaltres». La digestió està sent dolorosa, està sent complicada, i ara caldrà veure com s'aixequen, perquè cal pensar en el clàssic de diumenge al Bernabéu.
De fet, Rafinha ja va ser un dels més enfonsats a la gespa ja en el postpartit, quan van anar a saludar els aficionats, que passarà ahir van omplir, no cal dir-ho, a Montjuïc, més de 50.000 persones en la millor entrada de la temporada. Més coses del postpartit, Marta. Segurament el més autocrític després de la derrota va tornar a ser Gundogan.
Sí, que té i és capaç de dir les coses clares. Ja ho sabíem, perquè el seu discurs després de la derrota al clàssic de la primera volta va aixecar molta polseguera. Ahir, a més d'apuntar a l'error d'Araujo, també va remarcar que la culpa de l'eliminació la tenien ells, perquè tenien el bitllet per les semis a les mans i l'havien deixat escapar.
Estic decebut, molt decebut, de fet. Depenia de nosaltres, no només després del partit d'anada, sinó també després del gol de Rafinha. I li hem regalat l'eliminatòria al PSG de la forma més fàcil. Això és el que més em decep.
També Xavi va obrir la porta a apuntar els errors individuals cap al final de la roda de premsa, després d'haver centrat el discurs en l'arbitratge. L'entrenador blaugrana va lamentar, entre línies, això sí, accions com el penal infantil de Cancelo.
Han sigut errors puntuals. El primer gol, doncs, penso que és un error de marcatge a l'àrea petita, que ho hem treballat moltíssim durant tota la temporada. Després és un error també nostre en el penal. Són circumstàncies, doncs, que tampoc no ens ha sortit quan estàvem amb 10 al millor partit. És veritat que no hem sabut defensar de la millor manera possible, no? Però sobretot a l'empat, venir a l'empat tan aviat, potser si haguéssim arribat al descans amb avantatge, hagués sigut un altre partit, no? Haguéssim aguantat millor. Però aquell gol anímicament ens ha afectat.
Tot i està molt enfadat per la sensació d'injustícia que l'acompanyava i amb una cara de pomes agres que no es traia de sobre, Xavi va remarcar estar molt orgullós de la feina feta i va destacar el futur que té per davant l'equip farcit de joves.
Sense cap mena de dubte és el millor que traiem d'aquesta actuació del Barça en la Champions d'aquest curs, que és la lectura que en podem fer a futur, sigui com sigui, el que perd esportivament el Barça també hi hem d'afegir a la pèrdua econòmica per l'eliminació.
Sí, passar a semifinals significava ingressar més de 28 milions d'euros extres entre el bonus de la UEFA, el ticketing i un variable contemplat al contracte de Nike, diners que haurien ajudat a redreçar el desviament pressupostari que arrossega ara mateix l'entitat, important també per millorar la situació amb el fair play financer de la Lliga de cara al mercat d'estiu. A més, ara el Barça ja saben que no disputaran el Mundial de Clubs de l'estiu del 2025, que significava de cara al curs que ve ingressar 50 milions d'euros només per participar-hi.
Perfecte, Marta, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Fins després.
Al Barça, doncs, ja només li queden per disputar els 7 partits de la Lliga en el que queda de temporada, començant pel clàssic de diumenge al Bernabéu i sobre el Mundial de Clubs, que ara en parlava la Marta, el Mundial de Clubs de l'any que ve, ja tenim 11 dels 12 representants europeus. Són aquests de la Lliga Espanyola, el Madrid i l'Atlètic de Madrid, d'Anglaterra, Manchester City i Chelsea, d'Itàlia, l'Inter de Milà i la Juventus, d'Alemanya, Bayern de Munic i Borussia Dortmund, també tenen assegurada la plaça dos equips portuguesos, Benfica i Porto, i de França l'únic representant serà el Paris Saint-Germain. Ja només queda per decidir l'última plaça i se la juguen l'Arsenal i, atenció, el Salzburg. De fet, qui ho té millor és l'equip austríac, perquè els londinencs han de guanyar la Champions per assegurar-se el bitllet. Si no ho fan, doncs això, serà el Salzburg qui jugui al Mundial de Clubs del 2025. I encara sobre l'eliminació del Barça a la Champions, però sobretot mirant a futur, i afegim l'opinió del Joan Jopallàs, del Joan Maria Pou i del Santi Segurola a la tertúlia d'aquest matí al Món a RAC1.
Jo crec que el Barça ha de fer un esforç molt gran per mantenir el que està creixent, que és un... Aviam, ara hi ha brots, ara sí que és, no és una manera de parlar. Ara existeix un... Han sortit uns joves que són extraordinaris.
Val, sí.
I una lleva que s'ha de...
Llavors tu
ara has d'embolicar això amb el que et demanava Xavi l'entrenador i no li vas donar. El pròxim entrenador no només li has de dir no, és que necessitem vendre a Araujo perquè no tenim diners, etcètera, etcètera, i aquest també el necessitem vendre perquè no estem bé, i el migcentre no podrà ser, perquè... llavors no anem bé. Aquesta directiva està en l'obligació de trobar recursos econòmics que no ha trobat en els últims 3 anys, en no fer aventures estranyes a Brasil, en centrar-se i focalitzar-se en l'equip que té.
Si no es troba algun ingrés que ara mateix no està en l'horitzó, hauràs de vendre jugadors, i hauràs de vendre jugadors que farà mal vendre'ls perquè necessites ingressar diners. I per això el teu nou entrenador ha de ser un entrenador que es vegi en cor de fer una bona temporada amb l'equip que li posaran. És a dir, tu, en principi, a dia d'avui, no començaràs la temporada que ve tenint una de les 5 millors plantilles d'Europa. Rafa Márquez l'acceptaria? Vaja, no cal, la porta no caldria ni que acabés la frase.
Correcte.
Però jo vull pensar que hi ha altres entrenadors a Europa que estarien disposats a acceptar aquest repte.
¿Que tendrá que vender el Barça? Sí, ¿qué pasa? No, tampoco es algo tan grave. Hay que saber vender también. El Barça se ha gastado dinero, 250, más Tigriño, que son en total, han sido casi 300 millones en los dos años y medio en jugadores. Y dices, bueno, ¿han marcado la diferencia? Pues en la mayoría de los casos no. ¿Y son prescindibles algunos de ellos? Sí. ¿Y quién no se ha comprado? Lo más necesario. Por ejemplo, un mediocentro. Y eso, aunque parezca mentira, el Barça lleva un año y parte del anterior, aunque Busquets rindió a un gran nivel ya para la edad que tenía, hay que decir que eso es el Barça era una prioridad absoluta y no lo entendió, no lo comprendió.
I amb el Barça fora d'aquesta Lliga de Campions, falta per decidir l'altra semifinal. City i Madrid protagonitzen avui el duel definitiu. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. La situació és de taules. 3-3 de l'anada i ara tot es resoldrà a Manchester. Qui guanyi passa la semifinal. Si hi ha empat, per tant, hi haurà pròrroga avui a l'Etihad. El City ha guanyat 28 dels últims 30 partits europeus disputats a casa, al seu estadi, i els altres dos els ha empatat. Carlo Ancelotti, però, el tècnic madridista, no li dona mai massa importància a las cifras.
Nada, me cuida el sueño. Me cuida el sueño, se como demasiado esta noche. Puede ser que no duermo bien. Nada, me siento con muchísima confianza en mis equipos, en mis jugadores, lo que hemos hecho en esta temporada, lo bien que estamos ahora, porque estamos muy bien ahora. Entonces, nada, me quita el sueño.
El Madrid té les baixes dels lesionats de llarga durada, Courtois i Alaba, i amb Tchouaméni sancionat. La resta estan disponibles per Carlo Ancelotti, que podria fer un 11 amb Lunin a la porteria, Carvajal, Rüdiger, Militao i Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde i Bellingham, Rodrigo i Vinicius. El City recupera els jugadors respecte al partit d'anada. Ederson, Walker, Akei, De Bruyne estan disponibles i Pep Guardiola no tem l'historial del Madrid a la competició europea.
Me respeto mucho, pero temor no. No me creéis, ya lo sé, pero yo qué le voy a hacer. Yo doy mi opinión respecto al Real Madrid, si me preguntas yo te la voy a dar. Y si le digas es un falso, no sé, no es así. Y si digo lo de la hierba con todo el cariño del mundo, porque al final es un problema suyo. Haga lo que haga, es el Real Madrid ha jugado muchas veces como jugador y siempre le he tenido un respeto enorme.
Y es más, diu Guardiola, que están preparados para el que calgui.
Sentim pressió perquè hi ha la possibilitat de perdre, però crec que la nostra gent ens ajudarà molt. De fet, està tot venut. I necessitem que facin soroll, necessitem sentir la seva presència. I més veient que el que va passar a Madrid, hem d'estar concentrats als 90 minuts i estem preparats per patir i també per donar el millor de nosaltres.
We're prepared to make to perform well at maximum our best.
El partit d'avui, aquest City-Real Madrid, el dirigiran dos italians, Daniele Orsato com a àrbitre principal i Massimiliano Irrati al VAR.
Recordeu, comença a les 9 i, com sempre, el podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
No només aquest, sinó també l'altre partit que tanca els quarts de final. També es decideix l'eliminatòria entre el Bayern de Múnic i l'Arsenal.
Sí, també a partir de les 9 del vespre. Aquí les matemàtiques són senzilles. Qui guanyi el partit passa a semifinals perquè a l'anada tots dos van empatar a 2. La tornada serà a l'Allianz Arena de Múnic. El Bayern, que té l'oportunitat d'arreglar una temporada nefasta a la Bundesliga, i busquen jugar unes semifinals 4 temporades després. Major seria segurament la gesta de l'Arsenal, que tot just ha jugat només dues vegades unes semifinals de la Champions i, per tant, buscaria la seva tercera presència. Quatre vegades s'han enfrontat en eliminatòries de la competició, quatre victòries pel conjunt bavarès. Partit amb baixes importants pels de Tuchel, que no podran comptar amb Davis sancionat i els lesionants Coman i Gnabry. Mikel Arteta, en canvi, té tots els jugadors disponibles.
I ja que hi som, hem parlat de tres de les quatre eliminatòries, la del Barça d'ahir, també de les dues avui. Ens falta per repassar què va succeir al camp del Borussia Dortmund amb la victòria dels alemanys contra l'Atlètic de Madrid, i per tant serà el Dortmund qui jugarà les semifinals.
Exacte, l'Atlètic de Madrid va topar contra la intensitat del Dortmund i contra un ambient impressionant al Signal Iduna Park. Va ser clau que els alemanys aconseguissin capgirar l'eliminatòria a la primera part, i segurament molt hauria canviat si Álvaro Morata hagués anotat una ocasió claríssima davant el porter al minut 5 de partit. Però abans del descans, Brandt primer i Madsen després van capgirar el marcador. A l'inici de la segona part, un gol de Hummels en pròpia porteria i un altre d'Àngel Correa feien somiar l'Atlètic, però al tram final Fulcruc i Savitzer posaven el 4-2 definitiu. Partit vibrant d'anada i tornada i que deixa els matalassers fora de les semifinals per setena temporada consecutiva. L'Atlètic de Madrid, que marxa d'Alemanya, això sí, amb l'ànim dels 4.000 aficionats desplaçats i amb la presència de assegurada a la pròxima edició del Mundial de Clubs.
Tot això pel que fa a la Champions masculina, ja sense el Barça en competició. L'equip femení, en canvi, continua viu i aquest dissabte afronta l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions a Montjuïc contra el Chelsea. Laia Coll, bon dia.
Bon dia, exactament. Serà la reedició de les semifinals de l'any passat, però amb la tornada fora de casa. La portera Cata Coll assegura que no especularan amb el resultat i que és molt important sortir a buscar el Chelsea i aconseguir el màxim avantatge possible.
Intentar ficar el màxim gol, saps? Que jo crec que això està clar. Intentar guanyar primer de tot i després si podem ficar el màxim de gol possible, pues jo crec que això és l'objectiu, no? Sí, són 2-2 partits, però sí, com dic, crec que si pot sentenciar un poc l'eliminatori i el primer partit, pues ho hem de fer.
El Barça ha patit aquesta temporada en els partits fora de casa, en els partits de domicili a la Champions, i per això l'equip vol arribar amb la màxima tranquil·litat possible a Stamford Bridge.
Hombre, molt, és molt important. Jo crec que al final intentar pues, sentenciar un poc l'eliminatòria en aquest partit pues, serà molt important, i anar amb la tranquil·litat d'anar allà, de dir, bueno, tenim un avantatge. Aunque es vuelve que, veient-lo d'ahir, no pot relaxar amb el resultat, però sí que pues, intentar anar amb un avantatge i anar més tranquil·la.
De moment s'han venut unes 30.000 entrades. L'equip demana el suport de l'afició aquest dissabte a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc, i esperen superar l'assistència del dia del Madrid.
Ojalá, és el que esperam. Al final, contra el Madrid va haver uns 38-39 aficionats, volen superar això, no? Pues sentir-se la calor dels aficionats, crec que estem segurs que farem un nou rècord i, bueno, ojalá pues, siguem una victòria.
L'equip s'entrenarà demà a la Ciutat Esportiva. De moment, Graham Hansen continua fent treball parcial, però en principi ha d'estar disponible per dissabte. L'única baixa hauria de ser la de Mapi León. Divendres l'equip s'exercitarà al mateix estadi olímpic.
Laia, gràcies.
Bon dia.
I tornant a les competicions masculines, el comitè de competició no ha fet cas del recurs de l'Espanyol i Manolo González no podrà asseure's a la banqueta blanquiblava en els propers dos partits. Gemma.
El tècnic no podrà dirigir l'Espanyol aquest diumenge a casa contra l'Andorra ni a Elx el dissabte dia 27 d'abril. L'expulsió a Butarque de divendres passat li ha acabat passant factura. Segons Trujillo Suárez, Manolo González va faltar el respecte al cos arbitral quan no va deixar de protestar, malgrat que l'havien avisat, i els va dir a prendre pel cul. L'Espanyol va alegar que, en el seu recurs, que aquesta expressió era un desfogament personal i no anava dirigida a ningú, però això, aquest argument no ha convençut el comitè de competició. Una decisió més que el vestidor creu injusta, però segons Sergi Gómez, no val la pena escalfar-se el cap.
Són situacions del juego que pueden pasar. Evidentemente queremos que pasen las menos posibles o que no pasen, pero puede pasar, y frente a ello no queda otra que seguir con nuestra idea, con nuestro plan de partido. Que no nos saque esto, porque al final la energía que inviertas en eso es energía que te queda menos para afrontar las situaciones del partido. Así que nada, que sigamos para adelante. Evidentemente tenemos enfrente ahora un partido muy importante en casa y hay que sacar los tres puntos como sea.
Sergi Gómez, que avui celebrava haver quedat renovat precisament gràcies al seu partit a Butarque, el partit número 20 d'enguany, que activava la clàusula de renovació fins al 2025.
Ara passa un minut de 3:15, ens falta la resta del futbol.
El jugador de l'Osasuna, Ante Budimir, ha rebut l'alta després de ser ingressat a l'hospital per trencar-se tres costelles en l'últim partit de Lliga contra el València. Pateix un pneumotòrax a banda de les fractures. Es podria perdre el que resta de temporada. Mentrestant, han sancionat el Mallorca pel llançament d'una ampolla en el gol de Tchouaméni, que va passar molt a prop d'un jugador del Madrid. El comitè de competició ha imposat una multa que pot anar dels 300 als 600 euros, i d'altra banda s'ha confirmat que s'arxiva el cas Oikos, referent als suposats partits arreglats en el futbol espanyol amb l'objectiu d'obtenir beneficis il·lícits a través de les apostes.
Unión Suiza Joyers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell, 71è trofeu Conde de Godó.
Obrim la informació poliesportiva amb el tennis. En marxa el Barcelona Open Bank Sabadell, trofeu Comte de Godó. Avui amb el gruix de la segona ronda i novament amb Rafa Nadal al centre de totes les mirades. Anem cap al tennis Barcelona. Albert Bassas, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
De seguida parlem del Manacorí, però abans, què tenim en joc a aquesta hora?
Doncs, mira, ara mateix juga el tercer cap de sèrie del torneig, el noruec Casper Ruud, que amb la baixa d'Alcaraz i l'eliminació ahir a les primeres de canvi del rus Rublev s'ha convertit, per rànquing almenys, en el principal favorit. S'enfronta al francès Alexandre Müller i ho té molt ben encarrilat. Domina 6-3 i 4-2 a la central. I a la pista número 1 també en joc el partit del balear Jaume Munar contra l'australià Jordan Thompson, ara mateix 6-4 i empata un joc al segon set. Aquest matí s'han classificat ja pels vuitens de final el castellonenc Roberto Bautista, que ha hagut de remuntar-li un set advers a l'italià Babasori, guanyant els dos següents 6-3 i 6-1, i també ha passat ronda, i en el seu cas sense haver de jugar per retirada per malaltia del txec Maixac, el malagueny Alejandro Davidovic.
I després, com dèiem, torn per Rafa Nadal en un test a priori bases força més exigent que no pas el d'ahir.
Sí, avui s'enfronta un tenista millor rànquing, per començar, número 11 del món, i que més ve en bona dinàmica, en bon moment, l'australià Alex de Minaur, un tenista més expert, també, 25 anys, ja sap què jugar contra Nadal i fins i tot guanyar-lo, tot i que el balanç és favorable al manacorí 3-1. Per tot això, ahir Nadal deixava clar el que tu comentaves, que el partit d'avui ja té una exigència superior i més en les seves circumstàncies actuals. Nadal, en París a l'horitzó, no ha vingut a Barcelona a arriscar.
Quizás no es la semana para quizás apretar todo lo que mi corazón me dice, ¿no? Pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? He jugado muy poquito esto el último año y medio, o sea que vamos a ver hasta dónde puedo, pero intentaré no cruzar líneas que sean peligrosas, ¿no?
Un Nadal que a més va respondre unes paraules d'ahir de Tsitsipas que donava el Balear com a favorit.
Crec que una estupidez. Siguen realistes, no? Sap que no és així. També, pues, suposo que com a respecte a lo que he estat jo en aquest torneig, pues, ho diu. A dia d'avui crec que tothom sap que jo no sóc favorit per aspirar a guanyar un torneig. Simplement pues, hi ha tota una història darrere que poso que a l'hora de dir segons quines coses els rivals o altres jugadors pues, pesen. I jo avui no sóc favorit.
El partit de Nadal començarà a les 4 i tot seguit, per cert, també entrarà en competició el mateix Tsitsipas, flamant guanyador del Masters 1000 de Monte Carlo contra l'austríac Sebastian Hofner.
N'estarem pendents. Merci. Fins ara, Bassas.
Fins ara.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
Bàsquet, el nom del dia és el de Jabari Parker, ja és oficial, ahir ho explicàvem, la seva renovació amb el Barça. Dani Aguilà, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, per dues temporades i amb l'habitual clàusula de revisió, si ve un equip de la NBA, Jabari Parker seguirà al Palau Blaugrana, com us dèiem, apuntalant a mitjà termini el projecte iniciat aquest any amb Roger Grimau al capdavant i ja amb la renovació també de Jan Vesely a la butxaca. Superats els dubtes físics, Jabari s'ha convertit en peça clau, titularíssim al 4, més de 10 punts per partit a l'Eurolliga i més d'11 a l'ACB, i sobretot la seva adaptació a la ciutat ha estat evident. En aquest sentit ha parlat en declaracions al club.
It was very easy to make this decision.
Va ser molt fàcil prendre la decisió, la prendria 10 vegades més si tingués l'oportunitat de jugar 10 anys més aquí. És la millor opció, la millor.
I guess it's just the best. It's just the best.
Són dues temporades més, amb aquest detall, malgrat que no aparegui el comunicat d'una possible revisió en cas que hi hagi un interès en ferm de la NBA, fet que, d'altra banda, és habitual en aquest tipus de jugadors, és a dir, no és una clàusula extraordinària al contracte. Jabari estrenarà la seva renovació aquest dissabte en el duel davant l'UQAM Múrcia al Palau.
Just abans del duel d'Eurolliga contra Olympiacos, precisament parlant de la màxima competició continental, ja tenim el setè classificat, és el Maccabi, que va passar per sobre ahir del Baskonia, 113-85, i jugarà als quarts contra el Panathinaikos. Els bascos encara tenen, però, una opció més, s'enfrontaran ara divendres amb la Virtus per ser vuitè. Els italians van sorprendre Efes, ahir a Istanbul, 64-67. Qui guanyi d'aquest enfrontament entre els bascos i els turcs serà el rival del Madrid al play-off de quarts. I Gemma, què ens falta per saber?
Que avui s'està disputant en ciclisme la Fletxa Valona. Són 200 quilòmetres que han sortit des de Charleroi. El ciclista de l'Euskaltel, Euskadi Txomin Juaristi, ha estat el primer en arribar a la Cota d'Ivoire. La prova s'acabarà al Mur d'Uy, amb més d'un quilòmetre de pujada i rampes de fins al 19%. En handbol, la Banca de Mar visita avui el Palau Blaugrana en jornada avançada de la Lliga Asobal. Carlos Ortega no pot comptar encara amb Hampus Güell ni amb els lesionats de llarga durada Jaime Gallego i Domen Makuch. Per cert, que la Lliga Asobal ha anunciat la creació d'un Saló de la Fama per retre homenatge i preservar el llegat de jugadors, tècnics, àrbitres i professionals més importants de la seva història.
Són 3:30, una pausa i tornem.
RAC 1. RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Hi ha nous que no enganyen, com ara pèl roig perquè té el pèl roig. O Gana Energia. Gana perquè estalvies i energia d'energia. Llum i gas a un preu ajustat. Gana Energia, l'estalvi sense embolics.
És veure el mar i només penses en vaques? Al Com Viatge sabem el que necessites. Viatge a República Dominicana en vol directe des de Barcelona i gaudeix dels paradisos de Punta Cana o Valle Ibe durant 9 dies a hotel de 5 estrelles amb tot inclòs des de 1.080 euros. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que et puguem donar el viatge que necessites. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Soc l'Abram Riols i el llibre Una vida a les muntanyes et vull presentar la Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya. Recull la seva història mentre també descobrim com ens relacionem amb l'entorn, com es viu a la muntanya, la importància de la saviesa popular o quin és el futur dels oficis dels nostres avis i àvies.
Ja a llibreries, Una vida a les muntanyes, amb Abram Riols.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa a la llei, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt amable.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, sí. Molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som 1. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.
Per les 3 obrim l'agenda cultural i marquem el 24 d'abril, dimecres de la setmana que ve, que és el dia que el Teatre Lliure acull l'estrena d'Ifigènia. És una adaptació de la tragèdia grega d'Eurípides que dirigeix Alicia Gorina i que protagonitzen Pere Arquilluer i Emma Vilarassau, entre d'altres, Maria Cusó.
Ifigènia és una jove verge, filla d'Agamèmnon i Clitemnestra, que és sacrificada per aconseguir que els déus bufin el vent a favor dels vaixells de guerra del seu pare, que vol saquejar Troia. Una tragèdia clàssica, però com l'explora la directora Alicia Gorina, planteja molts dubtes. Qui és aquesta jove, una màrtir o la primera que planta cara als déus? Una víctima o una còmplice de la violència? I, sobretot, quin origen té aquesta violència? En parla Gorina.
Tenim el viatge més interessant per mi, que és el que fan a Orestes i Ifigènia Gran, perquè diguéssim que tant Orestes com Ifigènia, tots dos, una mica el que fan és heredar aquesta violència. És el tema principal de l'obra, les espirals de violència i com les violències es perpetuen generació darrere generació, fins a l'absurd, fins que hi ha un punt que fins i tot ja no saps per què estàs lluitant.
Marta Usó, Pau Vinyals i Albert Pérez completen el repartiment d'aquest muntatge, que també compta amb un cor de noies i les composicions d'Arnau Ballbé. Ifigènia es podrà veure al Lliure de Montjuïc fins al 2 de juny.
Del Lliure a la Sala Gran del Nacional, que demà estrena una de les grans apostes de la temporada, es tracta dels Criminals, un text de Ferdinand Bragner passat pel sedàs de Jordi Prat i Coll.
Oh, el problema de pillar no és pillar, és si et pillen que després, entre reixes, et toca tu.
El muntatge amb un repartiment coral de 13 actors i 3 músics
músics ens porta al Berlín dels anys 20 en un edifici en què qui més, qui menys, tothom ha comès algun delicte.
Després del primer acte, que el mateix Praticoll defineix com una mena de 13 Rue del Percebe, arriba el judici en què Bruckner denuncia l'abús del sistema judicial. El director subratllava aquest matí al Món RAC1 que la peça té una lectura molt actual.
L'Emília Mal ha tingut l'oportunitat d'arribar al primer equip del Barça. Hi ha algun l'Emília Mal que tingui l'oportunitat de ser jutge?
No.
Per tant, tenim un problema greu. Que és que la dreta i l'extrema dreta estan ocupant el tercer poder. I això s'explica molt bé sense haver d'explicar-ho. Per què? Perquè diuen les lleis estan fetes a la nostra manera.
El muntatge combina diversos llenguatges, des de la comèdia fins al cabaret, i sempre amb un punt grotesc i provocador. Els Criminals es podrà veure a la sala gran del TNC fins al 22 de maig.
El Cor del Raval a Barcelona torna a obrir portes a l'emblemàtic Casa Leopoldo, el restaurant, un establiment centenari al carrer Sant Rafel, que durant anys va ser el punt de trobada d'autors tan consagrats com Manuel Vázquez Montalbán, Maruja Torres o Eduardo Mendoza. Recupera la vida gràcies al matrimoni de restauradors Sofia Matarazzo i Bruno Balbás.
El nou Casa Leopoldo manté l'essència de l'original, però amb tocs de modernitat. L'establiment té diversos salons que mantenen les rajoles portugueses originals. El Ressò Taurí, recordem que la mítica Rosa Gil, neta del fundador, era filla i dona de torero, i part del mobiliari del primer Casa Leopoldo, això sí, degudament restaurat. La carta també parteix del llibre de receptes de Rosa Gil, però amb tocs personals del xef Albert Pineda. Ara bé, com explicava Bruno Balbás a RAC1, l'objectiu del local és tornar a ser un centre cultural de la ciutat.
Volem que Casa Leopoldo torni a ser un pol de referència cultural, literària, gastronòmica. Volem que tornin a haver tertúlies, volem que la gent es torni a agafar el costum de vindre a xerrar, que aquesta mania dels mòbils es passi una miqueta, no? Quan la gent entri a Casa Leopoldo, agafi una miqueta la consciència de, escolta, parem el mòbil 5 minuts i aquests 5 minuts siguin una hora i mitja, 2 hores, el temps que triguin en dinar.
El local també conserva la taula on sempre dinava Manuel Vázquez Montalbán.
I el 14 de maig es lliuraran al Teatre Victòria de Barcelona els premis RAC 105. Serà la quarta edició d'aquests guardons, que volen ser un punt de trobada de la indústria musical catalana. Un jurat professional decidirà els guanyadors entre tota la música de producció catalana que s'ha emès l'últim any a l'emissora.
S'entregaran premis del millor artista o grup, millor àlbum, millor cançó, millor directe, millor grup revelació, la cançó de producció catalana més radiada a RAC 105. A més, hi haurà un premi a la millor col·laboració duet que es triarà per votació popular a través d'un formulari a rac105.cat.